Radio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Ja sabeu que aquesta setmana estem d'estrena aquí al magazín Penedès Gama Extra i cada dimecres tindrem una nova secció que l'hem anomenat Sense ànim de lucre, on tenim la finalitat, on tenim l'objectiu de voler donar veu a aquestes entitats de caire social del territori, si pot ser també de Vilafranca, de la comarca, perquè ens expliquin una mica la seva història i també els seus propòsits i projectes. En aquesta primera setmana tenim a la Fundació, a l'associació TIAM, per això hem vingut aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, la Laia Casas i l'Anna Guim, que ens parlaran d'aquesta associació, d'aquesta entitat relativament recent aquí a casa nostra, però que ja té doncs, una llarga consolidació amb els seus projectes que des de fa un temps van començar. Bon dia, noies, què tal? Com esteu?
Bon dia, Marc.
Bon dia, molt bé.
En primer lloc, gràcies per venir. Us estreneu en aquesta nova secció que hem anomenat Sense ànim de lucre, on és això que comentava, no? Cada setmana volem portar alguna entitat de Vilafranca, de la comarca, amb una vessant social sense ànim de lucre, no? Que precisament es diu així el nom de la secció. Per començar, expliqueu-nos una mica, no? Ens podeu explicar què és TIAM i quin és el vostre objectiu, no? Principal com a entitat i també quan es va fundar. Comentava que era una entitat relativament recent aquí sí. A casa nostra, però ja fa uns quants anys que hi sou i teniu també un cert bagatge.
Sí, nosaltres vam néixer a l'estiu del 2019, abans del Covid, amb la voluntat una miqueta, escoltant a les veus de la ciutadania, doncs que sentíem que hi havia una manca d'acompanyament en el món de les demències. Llavors, el que vam fer doncs, va ser crear TIAM per poder acompanyar les famílies, a les persones que pateixen la malaltia, perquè no se sentissin soles i poder abarcar una miqueta tota aquesta part que és molt gran, que influeix la malaltia. O sigui, l'objectiu és millorar la vida de les persones que pateixen demència, les seves famílies i l'entorn també, conscienciar-li una mica perquè ells tinguin la vida més fàcil.
Quan vau impulsar aquest projecte, es va rebre bé, no? Vull dir que... Què vau fer, no?, al principi per donar-vos a conèixer, suposo que lo típic, no?, publicitat a les xarxes...
Bueno, no tan típic, no? Perquè el que volíem era fer una cosa pública i llavors va arribar el Covid. I llavors no, ho vam haver de posposar i vam anar treballant sobre la marxa una miqueta, a través de pàgina web, doncs els mitjans de comunicació també ens van donar molta veu, i jo crec que el que més funciona és el boca a boca, perquè sí que tu pots tenir fulletons d'Instagram i coses d'aquestes, però a través de serveis socials, no?, doncs els metges de capçalera i els propis usuaris i usuàries que sonaven, ho anaven com dient i traspassant.
Remenant la vostra pàgina web, teniu una pàgina molt ben estructurada i he vist que treballeu, no?, amb uns objectius i amb un model molt clar, bàsicament l'atenció centrada a la persona. Expliqueu-nos, no?, exactament què vol dir exactament, no?, posar l'atenció de la persona per davant de la malaltia. Expliqueu-nos una mica, no?, amb què us referiu quan expliqueu això a la pàgina web.
Això sobretot vol dir conèixer la persona, conèixer la seva història, els seus gustos, les seves aficions, conèixer la família, les seves amistats, el poble on viu, per poder realment adaptar tant els tractaments no farmacològics com aquest tracte a la pròpia persona, que és en realitat el que ens agrada, no? Parlar amb la pròpia persona, si ella està davant, la dignitat, el respecte, totes aquestes coses per nosaltres és molt important a l'hora de tractar algú. Llavors, també fem unes valoracions cognitives que el que ens permeten és adaptar tots els tractaments al nivell cognitiu, que després l'Anna us ho explicarà millor, i això, i els gustos per totes les activitats que fem que tinguin relació amb els gustos de la gent.
També doneu importància, no?, no només a les persones maltes, sinó també al seu entorn, que dia a dia els acompanyen, als cuidadors, a les cuidadores, a les famílies, a amics... No? Expliqueu-nos també aquesta tasca de suport a l'entorn dels qui més ho pateixen, que realment, no?, quan hi ha una persona afectada, realment són moltes qui també pateixen, podríem dir, les conseqüències.
Al final, des de Tiami intentem entendre la malaltia amb tota la seva complexitat i, per tant, la malaltia no només afecta la persona que la pateix, sinó és una malaltia que implica molt directament el seu entorn i el seu entorn més proper, la família. Llavors, no ens hem d'oblidar, no, d'aquesta pota tan central i intentem donar una resposta o un acompanyament a aquesta família. Des de Tiam fem grups de suport, que els fa la Patrícia, és una educadora social que està especialitzada en gestió emocional i és la persona que se n'encarrega d'aquests grups de suport, que són quinzenals, on les famílies venen i no només es tracten temes de psicoeducació, o sigui, a banda de donar entendre què és la malaltia i què implica aquesta malaltia en el dia a dia, també es combina aquesta psicoeducació amb una gestió emocional, perquè al final hi ha un procés de dol, no, per les famílies i requereixen d'un acompanyament més emocional. I això és el que intentem donar aquesta resposta des de TIAM. A banda d'aquests grups de suport, tots els nostres tractaments no farmacològics també impliquen un acompanyament a la família. Per molt que fem un tractament que va dirigit a la persona que la pateix, la malaltia, també hi ha un acompanyament per tot l'entorn.
Anna, relacionat amb això que comentes, no, què és el que es troben al dia a dia aquestes persones, també els seus familiars, companys, no, que cada dia, doncs, estan al costat d'aquesta gent. Explica'ns una mica, no, què és el que es troben al seu dia a dia i també què és el que us demanen des de l'entitat.
Al final, el que es troben en el dia a dia és amb molts canvis, perquè la demència és això, el que comporta molts canvis. Llavors, són canvis tant a nivell cognitiu, no, que ens trobem amb problemes en la memòria, amb problemes en el llenguatge, no, comencen a haver-hi complicacions per fer-nos entendre, però també perquè ens entenguin. Això en el dia a dia, les famílies ho poden constatar molt. També ens trobem problemes en l'orientació, que comporta molta desorganització, per lo que és la família. Ens trobem problemes en les activitats de la vida diària, no? La persona ja no té la mateixa autonomia per anar a comprar, per en recordar-se que s'ha d'anar al metge, per fer tasques de neteja de la llar, o fins i tot per tasques com personals, no? L'autoneteja, l'autocura. Llavors, al final, el que ens trobem en el dia a dia són molts canvis que s'han de reestructurar i ens hem d'adaptar, no? a aquest deteriorament que comporta la malaltia. Des de TIAM, com donem resposta en això? Doncs en els nostres tractaments no farmacològics, a partir de diferents teràpies que estan implícites en aquests tractaments, intentem, el nostre objectiu és que aquest deteriorament es freni el màxim possible, però també donar un acompanyament emocional, sobretot en fases més inicials de la demència, quan la persona encara n'és molt conscient, no? I hi ha d'haver un acompanyament d'aquest impacte, com també amb les famílies, donar-los recursos, donar-los eines, estratègies, escoltar-los, guiar-los una miqueta. Llavors, bueno, és aquesta la tasca que fem des de l'entitat.
Quin tipus de serveis, no? Oferiu una mica més concret, no? És a dir, a totes aquelles persones que doncs es vulguin associar en aquesta entitat, quins tipus de serveis trobaran per les famílies, però també, evidentment, per les persones que pateixen aquesta malaltia?
Nosaltres fem tractaments no farmacològics tant individuals com grupals. Individuals, no cal explicar gaire, perquè són sessions individuals setmanals d'una hora, i els grupals, en canvi, són una miqueta més diferents, perquè implica altres professionals, com per exemple és la figura del fisioterapeuta. A banda d'aquests tractaments, que són serveis propis de TIAM, tenim un altre programa que oferim als ajuntaments de la comarca, on apropem aquest tractament no farmacològic per persones que ja no poden seguir un taller de memòria convencional i que ja comencen a tenir dificultats, als municipis. Llavors, aquests tractaments, una de les coses que creiem que és especial és que impliquen la figura de la psicòloga. Implica un seguiment de l'estat cognitiu i també un acompanyament emocional. Aquest seguiment de l'estat cognitiu són valoracions cognitives que es fan cada 6 mesos aproximadament i li donen una qualitat al servei que les famílies valoren molt positivament.
També organitzeu xerrades, conferències, no? per donar-vos a conèixer precisament. Com organitzeu, no? Tot aquest cicle de conferències, perquè de forma habitual, no, n'aneu organitzant?
Sí, tenim, com dos cicles de conferències. A principi d'any fem el cicle de conferències Cuidem-nos, que el que fem és tres conferències a l'auditori del Ricard Fortuny, que és molt xulo que ens hagin cedit l'espai. I són conferències enfocades sobretot a les persones cuidadores i a la ciutadania en general, doncs, que té interès, no?, per conèixer una miqueta eines i estratègies. I llavors ve per nosaltres, que és el gran hit, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer i altres demències, i el que fem és en coordinació amb els ajuntaments de l'Alt Penedès que decideixen adherir-se, contracten una conferència. Aquest any toquem el tema de la nutrició, de l'acompanyament emocional i també de l'activitat física, i també són conferències ja per persones amb per donar recursos i estratègies a la gent que pateix la malaltia, però també està molt bé, no, quan diem que la ciutadania hi pot anar, doncs, perquè escoltar amb què ens podem trobar o quina manera podem ajudar és xulo perquè això, no, pots fer la vida una miqueta més fàcil a totes aquestes persones. I una miqueta això, segons passem enquestes a les famílies, als nostres usuaris, per saber una miqueta quines demandes tenen més, i, no sé, des de la llei de dependència fins a ajudes ortopèdiques, o més aquest acompanyament que comentava l'Anna, no?, del procés de dol. Bueno, una miqueta anar mirant què ens interessa. Aquest any hem fet una presentació d'un llibre, que també ho intentem encaixar a l'entorn de Sant Jordi, perquè és xulo poder, doncs, que les persones també llegeixin llibres, no?, en relació a això. Bueno, una miqueta segons la demanda i la disponibilitat dels ponents, també.
Ho heu anat comentant, però la vostra entitat té uns valors realment potents, com per exemple l'empoderament, la dignitat, el respecte o la personalització. Expliqueu-nos com es traslladen, no?, totes aquestes qüestions, tots aquests valors a la pràctica, i què us comenten, no?, a totes aquelles persones adherides a l'entitat.
En realitat és molt senzill, eh? És tractar-los com persones normals. Sí, és així de senzill. Perquè amb aquests canvis que l'Anna comentava, també a vegades el que sorgeix és una miqueta aquest sentiment d'inutilitat, no?, que ja no serveixo de res, pues, propòsits de vida, responsabilitat, i el que intentem és, a nivell de família, pues, poder treballar totes aquestes coses, i també nosaltres, doncs, des de TIAM, quan ens trobem amb aquestes persones, crear rutines, doncs vinga, escolta'm, anem a fer això, no?, crear aquesta motivació, i tractar-los, és que a mi sempre em surt això, però en realitat és tractar-los com et podria parlar tu, Marc. Sempre tenint en compte, i només faltaria a nivell professional, no?, com aquesta part de la malaltia i les coses que podem fer i les que no, però des d'un to molt desenfadat també, que potser, pues, a la resta de gent, no?, ja no els tracta igual, i també el fet de que hi hagi, no sé, els tractaments que parlava l'Anna del grup, és guai perquè ells diuen... Hi ha una persona que diu, tots tenim alguna cosa a la memòria i tots ens venim com a bona família.
A tots ens passa això, no?
Sí, una miqueta això, no?, d'igual a igual. I nosaltres el que intentem és ser iguals que ells i que ells es sentin iguals que nosaltres, no? Una miqueta des d'aquí, respectant el que deia una miqueta abans, la història de vida, doncs la professió, si una persona ha sigut professora, pues, no?, com tenint en compte aquest al nivell cultural, també una miqueta...
A mi el que m'agrada molt que... Jo crec que visualment s'entén molt quins són els nostres valors. És en el nostre logo, la persona és el... Són tres rodones, no?, el nostre logo.
Això, n'hem parlat del logotip i del nom, és veritat.
Doncs són tres rodones de colors diferents. La rodona de més exterior seria la comunitat, és a dir, la societat, que intentem incidir, no?, a partir d'aquestes conferències, xerrades, campanyes de sensibilització. L'entorn, vull dir, la rodona del mig, que seria l'entorn més proper, que seria la família, que donem resposta, no?, sempre tenint-los en compte i també oferint aquests grups de suport. I després hi ha la rodona central, que és la persona. Doncs en el logo, en aquesta rodona central, hi ha una rodona molt petitoneta, que seria la malaltia. Llavors és una miqueta entendre això, que la persona és tota una entitat i una de les coses que té és un diagnòstic de demència, que no ha de definir la persona amb aquest diagnòstic. Simplement s'ha de tenir present. Per tant, s'ha d'adaptar tant la comunicació com les rutines, com, bueno, tot s'ha d'adaptar a aquesta condició, no?, que ara té, però no hem d'oblidar tota l'essència de la persona i tota la seva motxilla. I és una miqueta com aquests valors van dirigits a no oblidar això. I per mi el logo és molt representatiu.
Això sense ànim de lucre, la nova secció del magazín Penedès en Gama Extra. Avui tenim a la Fundació Tiam, de la mà de l'Anna Guim i també de la Laia Casas. Avui veniu dues, però una entitat, no?, amb moltes persones més que cada dia fan el possible per garantir aquest benestar que comentau, tant a les persones que pateixen la demència, però també al seu entorn més proper. Expliqueu-nos una mica, no?, com funciona el vostre equip, qui sou, perquè avui he vingut dues, però no, hi ha molta gent també al darrere que cada dia vella pel benestar de totes aquestes persones.
Nosaltres, com a associació que estem, evidentment hem de tenir una junta directiva, llavors estem com conformats per la junta directiva, amb l'equip directiu que som l'Anna i jo a nivell professional, i una resta de professionals que conformen l'equip transdisciplinar,
sí,
que sempre em lio, Anna.
Aquest equip està format, bueno, ara actualment som 5 persones en l'equip professional. Tenim tant el perfil d'integració social, el perfil del fisioterapeuta, també tenim el perfil d'aquesta educadora social, no?, que està especialitzada en gestió emocional, que seria la persona que fa el grup de cuidadors, i després estic jo com a psicòloga, que estic especialitzada en demències i altres afectacions neurodegeneratives. I llavors això és com... Les diferents perfils professionals que conformen aquesta entitat.
Sí, hi ha una cosa que us defineix, evidentment, és que sou una associació sense ànim de lucre. Expliqueu-nos, no?, com se sosté un projecte d'aquestes característiques, com ha anat evolucionant també al llarg del temps, des del 2019 fins a l'actualitat. Hem passat per alguna crisi, no?, fins i tot encara estem patint algunes conseqüències econòmiques. Expliqueu-nos com se sosté, no?, tot això, com veu començar a parlar amb les institucions, amb els socis, no?, com s'aguanta l'entitat?
Bàsicament, l'aport econòmic de l'entitat ve de tant finançament públic de les administracions públiques com podria ser la Generalitat o l'Ajuntament de Vilafranca, com també de finançament privat, a partir de fundacions que donen ajuts socials o projectes subvencionats. Doncs nosaltres ens hi presentem i a partir d'aquí, doncs, podem com continuar oferint els nostres serveis. A banda d'això, que seria realment el gran gruix, també tenim les quotes dels nostres socis de l'entitat que donen voluntàriament una ajuda perquè això també es pugui mantenir. I, per últim, també els nostres serveis tenen una part de pagament que, evidentment, gràcies al finançament tant públic com privat pot ser més reduït, però bueno, també són serveis de pagament.
Per totes aquelles persones que ara mateix ens estiguin escoltant i no coneixien l'entitat, què poden fer, no?, per si es volen posar en contacte, en definitiva, amb vosaltres i adherir-se també, no?, en aquesta associació? Vull dir, cal tenir alguna persona de l'entorn proper que pateixi alguna demència o qualsevol persona, doncs, pot aportar el seu granet de sorra? Expliqueu-nos una mica, no?, com funciona tot plegat.
Sí, qualsevol persona pot venir a conèixer-nos. De fet, estem superobertes a totes les coses que se'ns proposin. Ara que dius això de si han de tenir una persona al seu entorn que pateix demència o té un diagnòstic, no ho hem dit, però no és necessari que ningú tingui un diagnòstic per venir a TIAM. Persones que tinguin o que notin alguna alteració en la memòria, o de fet, no, una miqueta el missatge que dèiem abans era com... aneu al metge si noteu alguna alteració en la memòria o veniu a TIAM també. Per tant, no és necessari que hagueu passat pel metge ni res, podeu venir. Si voleu contactar amb nosaltres a través del correu, que és info@tiam.cat, ens podeu trucar al 693-004-512 o, si no, a través de les xarxes socials, l'Instagram o Facebook. I crec que dins la pàgina web també hi ha com un formulari de contacte.
Per contactar.
Sí, que teniu moltes maneres de... Després hi ha dos tipus, diguéssim, de granets de sorra, no? Com tu deies, doncs persones que es poden fer voluntàries, des de venir a gravar conferències i després a fer l'edició del vídeo, a donar suport en els tallers, per exemple, o persones que diuen, doncs mira, jo vull fer un donatiu puntual, o llavors ja com seria més aquesta part més seguida, no?, de socis de l'entitat que decideixen, doncs, pagar una quota anual o trimestral.
I també com relacionat amb això, que no faci por no parlar d'aquests temes, que vinguin, com diu la Laia, veniu, informeu-vos, el nostre primer assessorament és completament gratuït per tota la ciutadania i allà simplement les persones ens expliquen el seu cas i nosaltres intentem guiar, a vegades derivant a altres serveis o simplement acompanyant-vos una miqueta en quin és el procés mèdic que s'ha de fer per arribar a un diagnòstic o una explicació del que estem veient a casa.
No ho hem comentat, però esteu ubicades a l'escorxador de Vilafranca.
Sí.
En quin horari, en funció de si us posen en contacte amb vosaltres, com va tot plegat?
Nosaltres sí que, o sigui, estem matí tard a l'escorxador, el que passa que sí que demanem doncs, que se'ns truqui i podem agendar una cita prèvia perquè fem molta atenció directa, llavors doncs, sí que hem d'encaixar aquests assessoraments, no?, aquestes visites, en hores més d'oficina. O sigui que sí, demanem si pot ser que sota cita prèvia.
Laiana, se'ns està acabant el temps, però abans de marxar no us volia preguntar una cosa que crec que pot ser interessant també, no? Reptes, il·lusions de cara al futur. No sé si ens podeu avançar alguna cosa, però només cal seguir-vos a les xarxes socials per veure que de forma constant aneu fent activitats. No sé si es pot anunciar alguna cosa. A veure.
Ara sí. Ara vacances.
Ara vacances, que tothom
se les mereix. De cara al setembre, el Dia Mundial de l'Alzheimer, que estem preparant amb Gala Media i la Roser Blanc una acció bastant xula. I la il·lusió que tenim, crec, Anna, és il·lusió de créixer. I ho deixem aquí.
Crec
que ho deixem aquí.
Bueno, en qualsevol cosa, estarem pendents, no, de les xarxes socials, aquí a la tele.
Ens
la
pots anar convidant, Marc, i anem venint explicant.
També ens arriben les notes de premsa, totes les convocatòries que feu de les conferències, vull dir que no hi ha excusa per estar al cas de tot el que aneu organitzant. Fantàstic, noies. Moltes gràcies per venir, ha estat un plaer també que hagueu estrenat aquest espai sense ànim de lucre aquí al Penedès Gama Extra, i ens veiem a la propera, sens dubte. Acabo de comentar perquè ens hem deixat moltes coses, segur, però el temps és el que és i ja tenim doncs, l'excusa per tornar-nos a veure. Moltes gràcies, noies.
Que bé, Marc.
Gràcies,
Marc.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca. Children.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Els accidents mortals a la P7 al Penedès han disminuït, però els lleus segueixen sent elevats. El Servei Català de Trànsit ha informat del balanç d'accidents a les carreteres catalanes del primer semestre del 2025, amb una víctima mortal més que en el mateix període de l'any passat. A l'AP7 és la carretera que registra més víctimes. En el cas del Gran Penedès, enguany 3 persones han perdut la vida, una d'elles a l'Alt Penedès. Tot i que des del Servei Català de Trànsit consideren aquesta autopista una via segura, creuen que hi ha molt de trànsit, sobretot des de l'obertura dels peatges, i, conseqüentment, això provoca més accidents. Segons explica el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit, Òscar Llatge, a l'Alt Penedès no es detecta un gran nombre de víctimes mortals, però sí d'accidents lleus. El periodista i guionista Manel Vidal serà el convidat de la tercera vetllada del cicle de tertúlies d'estiu als Cellers, que tindrà lloc aquest dimecres a les 8 del vespre al Celler Can Lleó de la Vilanoveta. Vidal parlarà del seu llibre La passada a l'espai amb el periodista de Ràdio Vilafranca, Miquel Cuenca, conegut per la seva participació en programes radiofònics d'humor com La Sotana i La Competència. Manel Vidal proposa el seu llibre una mirada autobiogràfica que, amb el futbol com a fil conductor, va desgranant diversos aspectes de la seva vida personal i familiar. La tertúlia serà enregistrada i es podrà escoltar aquest dijous a les 9 del vespre a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca. Aquest dilluns s'ha instal·lat a la Rambla de Sant Francesc una parada per la visibilitat no binària. Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat No Binària, que es commemora el 14 de juliol, aquest dilluns es va instal·lar a la Rambla, a l'alçada de la Font dels Alls, un punt lila i irisat muntat pel CIAT i el SAI per informar de l'oferta d'aquests serveis. D'altra banda, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, ubicat a la plaça Penedès de Vilafranca, s'ofereix per garantir la seguretat a les dones víctimes de violència. Des del SAI també s'ofereix acompanyament per denúncies en casos d'agressions o suport al canvi de nom a la targeta sanitària. A banda, s'oferten formacions per centres educatius i professionals, a més de polítiques públiques de sensibilització ciutadana. Tres dies després de l'aiguat que va afectar de manera sobrevinguda l'Alt Penedès, el membre de la permanent executiva d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, ha fet un balanç més aviat positiu de les pluges pel que fa a l'afectació de la vinya. Segons Marrugat, les principals incidències de la Dana han estat esllavissades i camins i marges malmesos. En canvi, diu, les pedregades no han afectat gaire la vinya ni el raïm. Marrugat recorda que en els casos concrets en què la vinya s'ha vist malmesa, existeixen els ajuts de reestructuració de la vinya que poden contemplar unes 5 hectàrees de terra.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen pràcticament 7 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
I ara també és el moment per presentar una nova secció, en aquest cas de la mà de l'Enric Vidal, que cada dimecres ens portarà aquelles anècdotes, aquelles curiositats més amagades de la nostra estimada vila. L'Enric, que també el tindrem cada dijous als matins en la secció de Sortim al carrer. Però avui és dimecres i toca també doncs, presentar aquesta nova secció que, Enric, et fa molta il·lusió perquè és una cosa que t'agrada, eh?
A mi m'agrada molt. Parlar de curiositats o, si més no, descobrir coses de la nostra vila sempre és interessant. I amb aquesta secció, que fins a finals d'estiu doncs, anirem descobrint cosetes, més que només que curiositats, que també en descobrirem, que potser són molt amagades, crec que l'interessant és descobrir aquelles coses que ens passen per alt. Avui, per exemple, parlarem una mica d'on ve el nom de Vilafranca. Que diem tota la vida Vilafranca, Vilafranca, però escolta, d'on ve això? O, si més no, també descobrirem l'origen d'alguns noms d'alguns barris de Vilafranca. És a dir que durant la secció anirem descobrint, també farem bastant de festa major, que és el nostre tema, que també m'agrada moltíssim i que també és un dels aspectes que té més curiositats. Però anirem repartint i si algú de la nostra audiència també vol saber alguna coseta o tal, que ens ho faci arribar i també ho intentarem descobrir.
Avui què ens portes? Dius que descobrirem d'on ve no, la paraula, el nom de la nostra vila, Vilafranca del Penedès, i també no, ens desvetllaràs alguns secrets entorn als barris que conformen la ciutat. A veure, d'entrada, d'on ve no, aquest nom que ni jo mateix ho sé?
És això, és a dir, crec que aquesta secció pot servir per això, no, per descobrir algunes curiositats. A veure, Vilafranca... D'on ve això? És a dir, ens hem d'ubicar, evidentment, als segles XI, segle XII, per tant, de molt enrere, i ens hem de situar també el terme d'Olèrdola, que era molt important, avui en dia encara tenim la sort de gaudir d'algunes restes del castell d'Olèrdola, i era un centre polític i militar molt important, Olèrdola, però que amb el pas del temps va anar perdent importància. Perquè les fronteres es van desplaçar, les guerres que hi havia es van allunyar, aquell turó no feia tanta falta i, evidentment, Olèrdola té un perfil, podríem dir, geogràfic complicat. Té molta... És a dir, no és pla, per dir-ho així. I, clar, just al costat d'Olèrdola hi havia el terme on en futur es va ubicar Vilafranca, que era més pla. Vilafranca, ho veiem, sí que té pujades i baixades, però no té cap turó molt pronunciat.
No té aquests desnivells.
Exacte. I llavors, doncs, aquí, què passava amb Olèrdola? Olèrdola ja era un territori que tenia... el que s'anomenaven franqueses, que eren una mica de privilegis. El comtat de Barcelona i les autoritats atorgaven certs privilegis que es deien franqueses i tant el territori d'Olèrdola i posteriorment Vilafranca eren territoris que tenien franqueses i d'aquí doncs, ja tenim una mica l'origen. Vila, evidentment, terme municipal o poble o el que li vulguem dir, amb franqueses, és a dir, amb privilegis d'evadir impostos, de tenir més llibertats que altres llocs i, per tant, tenim això, vila, és a dir, un poble amb franqueses, és a dir, amb la privilegi, amb el privilegi de no pagar impostos o tenir més llibertats que altres llocs. Per tant, Vilafranca i el Penedès, evidentment, Vilafranca del Penedès, doncs pel territori en el que estem ubicats.
Per tant, Vilafranca, no, en el seu dia, va néixer o créixer a través d'Olèrdola.
Correcte.
Va guanyar més importància, va guanyar més habitants, es va desenvolupar econòmicament, socialment, comercialment, no? I això va fer que Vilafranca s'anés expandint.
Correcte.
I es creés un,
de fet, aquestes,
un terme municipal.
De fet, aquestes condicions de... evadir, per dir-ho així, impostos o de que tenir aquesta llibertat de ser exempts d'impostos o tenir més llibertats, clar, això va fer que molta gent vingués. Que segurament si hi havia les condicions com altres municipis que sí que s'havien de pagar més impostos o que hi havia menys llibertat, doncs clar, potser no hagués vingut tanta gent, però escolta, hi va haver aquesta sort i la gent doncs, va anar venint a Vilafranca i doncs poquet a poquet hem anat creixent i fins a ser gairebé 41.000 habitants que no és poquet.
Com va sorgir no, a Vilafranca? És a dir, com es van expandint? Quin és el quilòmetre zero? No? És a dir, a partir de quin edifici no, es va anar configurant tota la ciutat?
A veure... Ara parlarem una mica dels barris de Vilafranca.
D'acord.
Que és a dir, no he trobat l'origen de tots, ho he de dir. Em poso el repte de, pel final de la secció.
Doncs vinga, va.
Els dos que em falten, però...
Deures pendents.
Tinc la majoria. A veure, comencem pel centre. Evidentment, el centre... Doncs es diu centre perquè és el centre de la vila actualment.
Exacte.
Ningú té dubte de que més o menys arribes a tot arreu partint de la plaça de la Vila o de la Basílica de Santa Maria.
I entorn d'aquest barri, no?, hi ha la
resta. Exacte. El centre, evidentment, és comprèn els carrers que principalment eren els que es trobaven dintre la muralla de Vilafranca, que bàsicament ens l'hem d'imaginar que limitava Beneficència, Banys, Ponent, Hermenegil Clascar, General Prim, Rambla de Sant Francesc i cap a la Barceloneta de la muralla de Sant Magí i Plaça Sant Clavé. I llavors tots els carrers que estaven dintre la muralla, evidentment, van al centre, perquè a partir d'aquí la vila s'ha anat desenvolupant a partir d'aquests carrers. Ara ja que es cobre tots els costats i el centre, doncs, evidentment, està envoltat de tots els barris. Però el centre, evidentment, doncs es diu el centre perquè és el centre de la vila i perquè acollia aquests carrers, històricament, el castell de Vilafranca, que es trobava als voltants de la plaça de Sant Joan, també actualment avui la Casa de la Vila, la Basílica de Santa Maria, tot el que és el Palau Altar, el Palau Reial. Això podem parlar també i en segurament farem alguna secció algun dia de tots aquests edificis, però bàsicament el centre, evidentment, l'origen històric de la vila, perquè era el que es trobava dintre la muralla de Vilafranca, que encara podem trobar algun detallet, el pàrquing de darrere de l'escola Sant Ramon, també allà a la confluència del carrer de Sant Pau amb el carrer de la Beneficència. Hi ha algunes restes de la muralla, malauradament no s'ha conservat gairebé res, però sí que és veritat que al centre hem de parlar de l'origen de Vilafranca i també d'aquests carrers que potser ara s'han expandit un palet més fora del barri, però que eren els que estaven dintre la muralla de Vilafranca.
També, no, tenim constància d'una torre anomenada Adela.
L'Adela, sí.
I va ser potser l'edifici més primitiu o del qual se'n tenen registres o,
exacte,
no? O constàncies als arxius.
Això ho podem investigar també, ho podem desenvolupar en una secció, és a dir, al cap i a la fi la Torre Adela, mítica i que doncs, apareix en molts llibres d'història, devia ser el primer edifici, l'únic que el fet del centre de Vilafranca, tots els edificis que tots ens van col·locar, amb el cementiri antic, just davant de l'actual Basílica de Santa Maria, Palau Reial, tot el que ara és el Vinzeum i tot. Tot l'entorn aquest va ser el centre realment important de la vila, on es feien els mercats, on es feien doncs, totes les trobades, tot i que la Torre Adela, que en podem parlar un dia també, doncs, sí que és veritat que és considerat com una mica l'origen de Vilafranca.
Anem a parlar dels barris, hem
Vinga.
Parlat del centre, no? Però a Vilafranca, evidentment, la configuren 8 barris.
Correcte.
No me'n vull deixar cap, si no me n'ajudes. El centre, Barceloneta, Sant Magí,
correcte,
les Clotes, l'Espirall, Sant Julià, la Girada, el barri del Poblenou i el Molí d'en Rovira.
A veure, a mi m'han faltat la Girada i el Poblenou.
Potser perquè són els barris més recents.
Sí, la Girada sí que he buscat, però ho vull confirmar abans de confirmar-ho. Vull acabar de buscar perquè la Girada sí que es parla d'uns terrenys i altra gent que diu com que el barri sí que fa una mica de gir, doncs és per aquest tema. Ho vull acabar de confirmar.
I el
Poblenou no ho he acabat d'identificar. L'únic que
perquè va tocar la loteria.
Sí,
no?
Es rumoreix
això, que un any va tocar la loteria i que a partir d'aquí un grup de persones
correcte
van decidir comprar certs pisos i va ser com es van expandir.
No? I que jo suposo que potser es va dir Poblenou popularment perquè era com que es va construir molt habitatge, per dir-ho així, o molta zona de nou, doncs potser el Poblenou, però no ho sé. S'ha de
acabem d'investigar, clar que sí.
Jo en tinc un de molt clar, que és xulo i que està bé, que és les Clotes. Les Clotes.
Per la baixada que fa?
Correcte. Es coneix així perquè, de fet, és un barri que està força baix respecte al centre, perquè, si ens hi fixem, i a part, no tant, el carrer de la Beneficència, evidentment, està més elevat que no pas el de les Clotes, però sí que és veritat que les Clotes, si parlem de clot, com a baixada o com a zona més inferior pel que fa a l'alçada, sí que és veritat que aquest terreny entre l'antiga delimitació de la vila, que es devia trobar al carrer Beneficència o a la zona actual de la Casa de la Festa Major, fins a la zona de Sant Pau, que hi havia un món, clar, ja fa molta baixada. I llavors la gent doncs, deia, mira, la zona de les Clotes o la zona d'un clot perquè feia baixada. I, de fet, doncs, aquest terreny on ara hi ha el barri doncs, es coneixia com les Clotes i d'aquí ve el nom del barri, que jo, de fet, que els noms de barri, també és un repte que em poso a investigar, és que jo crec que són molt populars, també, perquè ara descobrirem l'Espirall o el Molí d'en Rovira, que són molt populars perquè venen d'edificis o de torres o de petits elements que hi havia al barri que posteriorment doncs, van acabar adoptant aquest nom del barri. Per tant, les Clotes, diem això, eh? Un barri doncs, que està molt vinculat també a aquesta baixada, carrer de Sant Pau fa molta baixada, carrer de Ferran fa molta baixada, carrer Sant Jaume fa molta baixada, balcó de les Clotes fa una baixada espectacular,
sí.
I evidentment doncs, es coneixia com les Clotes, un clot, per tant, doncs, una zona més inferior, per dir-ho així, pel que fa a l'alçada, que no pas la resta de la vila.
Molt bé, continuem. Si et sembla, amb el barri de Sant Julià, per
Vinga,
exemple, fa poc vas llegir que ho has comentat, eh? Provenia d'una antiga capella.
Correcte.
Sí?
Venia d'una antiga capella i ha documentat un carrer de Sant Julià que portava cap a una antiga capella que estava als afores de la vila, que realment sí que devia ser molts afores perquè és el que dèiem, eh? Si la muralla acabava a Hermenegild Clascar, actualment carretera de Sant Martí o carrer de Sant Bernat, doncs segurament aquesta capella seria doncs, actualment doncs, tot el que ocupa el barri. I llavors doncs, aquest carrer de Sant Julià mitològic o documentat, portava cap a una capella als afores de la vila, que doncs hi ha molts dubtes de dates, de quan va ser enderrocada, quan es va construir, però moltíssims anys, ja estem parlant de segles i segles. Però això, doncs, aquest barri de Sant Julià, que sí que hi havia una capella doncs, documentada entorn d'aquest sant i que a poc doncs, s'ha convertit actualment en un barri molt interessant, que de fet doncs, l'àliga actual doncs, porta el nom de Sant Julià i dintre de l'àliga es balla un ball que és el de Vall de Sant Julià, amb dues parts molt marcades, amb un martiri del sant i amb una posterior més alegria. És a dir, que a Vilafranca doncs,
aquest nom s'ha anat,
doncs, popularitzant. Julià sí que és un nom, és patró de l'Arbós, però és un nom que no és molt comú tampoc. Julià sí que n'hi ha, però no és un nom molt comú. Però sembla que aquí a Vilafranca, tot i no ser ni patró ni ser doncs, cap festa de barri ni res, i que a poc, doncs mira, hi ha cosetes que sí que tenen a veure amb Sant Julià.
Què més? Cap a l'Espirall, si vols?
Anem a l'Espirall, que és una cosa molt interessant. De fet, és un barri construït a finals dels anys 70. I a veure, segurament, potser això sí que la gent se'n recorda més, perquè l'Espirall és, com deia, dels anys 70, i és que a la zona on ara hi ha el barri hi havia una torre amb un dipòsit regulador de l'aigua anomenat l'Espirall. Què feia aquest dipòsit? Doncs regulava l'aigua que venia dels pous de les cabanyes, i llavors la gent va començar a conèixer la zona, mira, l'Espirall, i doncs així s'ha quedat. Llavors, la torre aquesta es va construir el 1863, però es tenen referències als antics dipòsits d'abans. Però bueno, aquesta torre es va convertir, doncs, podríem dir, mítica per la gent, pels vilafranquins, i perquè doncs li van agafar, doncs, podríem dir, carinyo, no? Perquè era un edifici doncs, de pedra que doncs, impressionava una miqueta. I amb motiu de la construcció del nou barri finals dels anys 70, al 78 es volia enderrocar la torre de l'Espirall perquè doncs, ja no hi feia res i els sistemes havien canviat i tot s'havia modernitzat. Però no obstant això, davant de la voluntat d'enderrocar la torre de l'Espirall, que hi ha fotografies que es poden veure, vull dir que no és tan antiga, no obstant això, aquesta pressió dels veïns va obligar a mantenir que ni que fos un trosset de la torre es volia quedar allà. I, de fet, a la confluència dels carrers de Montserrat, carrer de Valls, carrer del Nord, és a dir, anant cap a la zona del cementiri, pujant cap a l'Espirall, encara trobem la porta de l'Espirall, que és un trosset, o si més no, és el tros de la porta que permetia entrar en aquesta torre doncs, reguladora d'aigua.
Actualment serveix com a bifurcació, com una mena
correcte,
de rotonda.
Correcte, exacte. És com una mena doncs, que ha servit això per bifurcar el trànsit. Doncs, es va utilitzar per això, però és una història molt maca també de l'Espirall, que un dia també podem parlar de l'Antonio Acedo de Sopetrán, que va ser una figura importantíssima, com el Manolo Vital, podríem dir, del 47 de Vilafranca, que un dia en parlarem perquè va ser molt important. Doncs mira, aquesta lluita veïnal, podríem dir, de l'Espirall per mantenir el patrimoni, i que avui encara doncs, trobem aquesta petita porta de l'Espirall, aquest petit record de la Torre de l'Espirall, que al cap i a la fi dona nom a un dels barris que actualment doncs, és dels més poblats de Vilafranca.
En parlarem, segur. Saltem, si et sembla, cap al Molí d'en Rovira.
Molí d'en Rovira també és interessant perquè pren el nom d'un antic molí fariner propietat de la família Rovira. I doncs aquí ja podem ajuntar caps, eh? Molí fariner de la família Rovira, ja podem anar traient el nom, que estava situat a la riera al voltant del qual es forma un nucli de població. Aquest era un dels molts molins de cereals que existien al Penedès, per tant no era estrany trobar doncs, molins abans de que s'industrialitzés Vilafranca, i l'hem d'ubicar just al costat de la residència Mare Ràfols, és a dir, ara on hi ha també l'església de la Mare Déu del Pilar.
Bastant lluny, eh?
Estava bastant lluny, perquè doncs, això, evidentment, doncs, tota la zona de la Girada i el Molí d'en Rovira ens hem d'imaginar gairebé, doncs, bueno, gairebé no sense edificis, per tant, polígons i això no n'hi havia, era tot terra agrícola, per tant, hi havia molts molins de cereals, i llavors aquí ja tenim el nom, Molí de la família Rovira, doncs ja, com que hi havia aquest molí, doncs es va adoptar aquest nom popular, i curiosament aquest molí, el molí de la família Rovira, va ser adquirit l'any 1929 per les Germanes de la Caritat, ja amb visions de fer aquesta església de la Mare Déu del Pilar, que va ser, doncs es va començar a construir el 1931, i curiosament, just al costat d'aquesta església de la Mare Déu del Pilar, i just al costat d'on hi havia aquest molí d'en Rovira, és on hi ha la casa natal, podríem dir, de la Mare Ràfols, que és visitable també, el dia 12 d'octubre crec que és visitable, el dia de la Mare Déu del Pilar, és visitable, que és molta gent que també, molta gent desconeix que realment la Mare Ràfols doncs, té la casa natal aquí, per això és tan important aquí a Vilafranca, doncs està just al costat de l'església de la Mare Déu del Pilar, i ja està, doncs mira, doncs et dona la curiositat que estaven al costat d'aquest nom del Molí d'en Rovira.
Barceloneta Sant Magí.
Barceloneta Sant Magí. Aquí és el És a dir, crec que l'he descobert, però me'n falta una miqueta. Em falta la part de la Barceloneta, que no l'he acabat de descobrir. Sant Magí, sí.
Per la font.
Sant Magí, no, perquè hi havia una capella.
Ah.
On ara hi ha just davant de l'edifici del Banc Sabadell, on ara hi ha un dentista, em sembla que és. Allà hi havia la capella de Sant Magí, que va ser enderrocada. Tampoc no fa molts anys, estem parlant d'anys 70, anys 80, però no fa tant. I allà hi havia la capella de Sant Magí. Què va passar amb la capella de Sant Magí? Quan es va ampliar la carretera d'Igualada, adéu a la capella de Sant Magí, que va ser una llàstima perquè doncs, gent de 60 anys se'n recorda d'anar allà de petitó i de que hi havia una campana i que fins i tot el dia de Sant Magí, el dia 19 d'agost, es feia una mica de festeta i l'aigua de Sant Magí com es fa a Tarragona i una miqueta d'això. I he llegit una cosa que també vull contrastar, però que em sembla que jo crec que és així, que és que a la capella hi havia una campana i a Sant Pau hi ha dues campanes. Una campana de Sant Pau és la de la capella de Sant Magí.
Ah.
Em sembla que és així. Per tant, una curiositat, que això sí que m'ha sobtat molt quan l'he buscat, i doncs a Sant Pau tenim dues campanes que són accessibles a tot el públic, i doncs una sembla ser que és la de la capella de Sant Magí també per recuperar o per recordar doncs aquesta capella de Sant Magí, que realment sí que tenia una... Tampoc, sense ser Sant Magí un patró de la vila o un sant doncs, amb molt d'arrelament, sí que doncs hi havia una imatge i hi ha fotografies que es demostrava que era una capella que no era una ermiteta petitona, sinó que per estar al centre de Vilafranca era xula, era divertida.
Hem comentat el Molí d'en Rovira, el Poble Nou, les Clotes, l'Espirall, Sant Julià, el Poble Nou per sobre, i la Girada també, i el centre, evidentment, també l'hem comentat. No sé si ens queda cap.
Crec que per avui estem, en tema de barris estem. Vull dir, en tema de barris hem complert. Ens queden uns minutets.
Ens queden encara uns 3 minuts.
Anem a Festa Major.
Doncs bé, anem a Festa Major. Sí, tiro segur,
Anem a Festa Major, que jo crec que la gent ja a maset i mig per la Festa Major crec que ja té ganes.
Hi ha ganes.
I avui parlem una mica del pregó, va. El pregó, que és aquest acte inicial, que doncs, enguany doncs, ja té dues pregoneres. Un fet, doncs, que és per tercer cop a la història.
Sí, és poc habitual que hi hagi dues persones que pregonin, no?, i que venguin la benvinguda de la
Hi ha hagut el 2000 sí, sí. els germans Parellada, dos nois, el 2021 doncs, el Jaume Pons a l'Hora de la Nahual, home i dona, i per primer cop a la història, és un fet històric, hi ha dues noies que pronuncien el pregó de la Festa Major de Vilafranca. El primer pregó es va pronunciar l'any 1963. Una cosa que molta gent potser no sap és que abans del pregó, abans del 63 no es feia un pregó com a tal per donar inici a la festa, però hi havia el sermó que es desenvolupava durant els dies al voltant de la capta. A part del sermó de l'ofici, que era un sermó pronunciat per algú de molt de prestigi, sobretot a l'àmbit eclesiàstic, no es feia un pregó com a tal, i l'any 63 es comença a fer a la placeta de Santa Maria.
Els inicis del pregó neixen a la placeta de Santa Maria.
Que potser molta gent es pensa que sempre s'ha fet al Palau Baltà, doncs fins a l'any 67 no es fa davant del Palau Baltà. Perquè en 4 anys el pregó va tenir temps d'acumular moltíssima gent i de doncs, moure el d'allò que era necessari. I en un principi hem de dir que s'acostumaven a convidar personatges rellevants del territori. Tenim l'Espinàs, tenim la Maria Aurelia Campmany, tenim gent important que va pronunciar el pregó i doncs, amb el pas dels anys sí que es va apostar per doncs, discursos més propers, de la vila. Recordo, per exemple, pregons molt emocionals, també doncs, de personatges que també han sigut administradors i pregoners. Vull dir que actualment doncs, fins i tot s'ha convertit fins i tot en una mena d'espectacle, però sí que hem passat potser en un principi de personatges més
il·lustres
d'arreu de Catalunya, es va centrar una miqueta més en personatges de la vila, d'explicar molt l'experiència, i ara, evidentment, això també hi ha hagut gent que ho ha fet, però recentment sí que s'acostuma doncs, a tendir més doncs, a buscar una mica d'humor, a buscar una mica d'espectacle, sense deixar de banda, en el cas d'alguns pregoners, també aquest component doncs, emocional d'explicar doncs, anècdotes que també agrada moltíssim.
Què més, Enric? Ja per acabar, ens queda res, un minutet. Alguna cosa més relacionada amb la Festa Major, aquesta part final de la secció que dedicarem a la més típica?
Doncs hem de remarcar també una dada que doncs, hem dit que hi ha hagut més de 60 pregoners, per tant, doncs, la xifra va en augment. L'únic que ara a poc a poc s'està canviant, però si volem donar una dada, és que les dones han estat un 20% de dones pregoneres, que és el que dèiem, eh? A vegades, doncs, sí que, evidentment, ara ja està molt repartit, per sort, i les administracions també, doncs, reparteixen moltíssim, 2 i 3, 3 i 2, sempre és així des de fa molts anys, però hem de remarcar que la primera dona administradora no va arribar fins a l'any 79, amb l'Àngels Guardiet, i que la primera pregonera ara anava a mirar perquè no ho tinc registrat. Crec que va ser la Teresa Oliver a l'any 88. Ara ho miro, sí. No, la Maria Aurelia Capmany va ser el 74. Uh-huh. No, el 70, la Maria Dolors Serrano. Sí que les dones van començar a aparèixer molt aviat al pregó, però, clar, anaven molt comptades. Exacte. Els anys 80, els anys 90, i a poc, i ara sembla que per sort s'està revertint la tendència, i això, s'està repartint, que està la mar de bé, perquè, evidentment, doncs, tothom aborda coses bones al pregó.
Enric, moltes gràcies. Vinga, per acostar-nos aquestes anècdotes, aquestes curiositats entorn de la vila, i nosaltres, en aquest cas, ens retrobarem demà amb la secció de Sortim al carrer.
Allà estarem.
Allà, doncs, cada setmana ens acostaràs a allò que es duia a terme a Vilafranca, activitats culturals, activitats d'oci, ara que ens estiu i la vila també s'omple d'activitat. Enric, moltes gràcies i fins demà. Adéu-siau.
Amb moltes ganes, que vagi bé.
Quan queia el sol, un vespre vaig entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ni les Maldives, mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. De cop es fan interessants les nostres vides. Tenim el millor clima, aquí s'hi viu molt bé. Quan la gent s'estima, ho celebra pel carrer. Portem un any d'espera i apreta la calor. Som del Mediterrani, el millor racó del món. Ens aixequem a l'hora de dinar. Ens adormim quan la lluna se'n va. Ressuscitem si ens tornem a banyar. L'estiu és ja. No és Miami ni les Maldives. Mediterràniament aquí passem els dies. I el sol ens posa totes les piles. De cop es fan interessants les nostres vides. Decreta per l'amor. Com no n'he d'estar orgullós. Vivim en el millor racó d'aquest món. Se la llevo un tiburó, un tiburó. Amb l'orgull d'omplir les places amb el cant de les trompetes. I un bongo que esclata amb el ritme dels ancestres. Sents com el cor s'eleva i el Mediterrani crema. Portem el foc d'aquesta terra dins les venes.